Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Papaya pa, papaya pa,
papaya pa, papaya pa. 10 minuts ara mateix que passen de les 12. Torneu a estar aquí al matí a Ràdio Estel, en directe. I bé, en aquesta segona hora avui aquí a la Part Magazine, us hem preparat primer una volta pel món. Ens hi acompanyarà el Marcel Carné. Marcel, com estàs?
Molt bé, molt bé. Bon
abans,
any.
Bon any.
Sí, no, sé fins a, no sé fins a quin dia ja, es pot dir per això, no?
Dit, nosaltres...
No, dit fins no la tenim... Candelera, no?
Sí, vam marcar fins la Candelera, però no hi ha fronteres. Justament allò, mira, si ens veiem el... Però una vegada ja dit,
cop,
ja
clar,
està.
Home, clar.
Puta,
sí, sí, sí.
No?
Sí, sí.
Has començat bé l'any o què?
Sí, molt sí? Bé, molt bé, sí.
Nervis sí. Per aquesta nit o estàs molts, nerviós, tu?
Bueno.
Jo el noto nerviós.
Tu, Jarque, has començat així una mica, però cada cop que...
He començat una mica desencantada, però sí que és veritat que amb la teva eufòria... No sé, m'has transmès una mica aquesta eufòria, aquests nervis, i estic histèrica. Ah. Bueno, és que a més tenim una visita...
especial a la part final del programa, el Patxa Xiu Xiu de Terrassa.
Oh, interessant.
Això d'entrevistar, de, no?
A... un Patxa Reial.
És, home, m'impressiona.
Es fa cada dia, això.
No, i a part un dia tan especial. Per cert, especial també estar amb tu, Marcel.
Gràcies, gràcies.
Ara que et deixi una mica estrany. Tot bé per això, el Nadal bé, festes bé.
Sí, sí, sí.
Perfecte.
Tot bé, tot bé.
Necessites aigua, tens aigua, tens cuidat. Molt bé, Marcel. El Marcel Carné, guia acompanyant de viatges per la península Ibèrica, guia oficial de les Balears, el nostre rodamunt de capçalera, sí. També ha viatjat a Orient. I, per cert, avui cap on ens portes?
Doncs no sé si us en recordeu l'any passat que havíem fet Equador i havia quedat una part pendent, que són les Illes Galápagos, que és
sí,
on anirem avui.
Sí, és veritat. Ens portes, parlarem, millor dit, no, ens portes, perquè aquí ho fem de debò, a un arxipiélag, eh?
Exacte, és un arxipiélag de 13 illes, que com hem dit pertany a Equador, està a l'oceà Pacífic, i és un lloc molt, molt recomanable si us agrada la fauna i la flora, si sou amants dels animals, ui. És un lloc que heu de marcar en el mapa, clarament.
Però és allò perillós, és a dir, has d'estar alerta quan
perillós,
per allà?
Perillós no, però són animals salvatges. Llavors, sí que algun lleó marí a vegades posa una mica xulo.
Pot atacar, eh?
Pot atacar, sí, sí.
Alerta,
si més no, donar-te un ensurt.
Per cert, a qui no recomanaries, a part de la gent doncs, que...
Doncs aquella gent que es cregui... Protegir. Que per anar a una illa, no, al mig
sí,
del Pacífic, serà tot platges de sorra blanca, cristal·lina, espectacular. No és així, no és així. És a dir, si voleu fer turisme de platges, no és el millor lloc. És més per veure un lloc molt únic, en el que pots estar molt a prop de fauna salvatge.
Quin seria el millor moment de l'any per anar fins a Galápagos?
Doncs diríem que seria entre els mesos de desembre i març, és a dir, que ara seria un bon moment, tenint en compte doncs, a nivell de temperatures i condicions del mar. O sigui, és veritat que a vegades pels corrents de l'oceà porta més plàncton i llavors fora de temporada alguna espècie de peix, per exemple, hi ha més abundància, doncs no sé, el juliol. Però a nivell de temperatura i de condicions del mar, de desembre a març.
Doncs mira, ara perfecte, ens cau bé.
Sí,
mira,
sí.
I tu millor que ningú, Marcel?
Sí, sí, tant.
Estàs de vacances.
Exacte.
Per cert, tema diners, pressupost, per què? És per tots les butxaques o...
A veure, Galápagos és un lloc car en termes generals, ens caldrà estalviar d'entrar només pel fet d'arribar allà, no? Hi ha el bitllet d'avió, hem de volar fins a Equador, i després des d'Equador són uns altres 350-400 euros de vol fins a arribar a les illes. Un cop entrem, a més, hi ha una taxa que s'ha de pagar de $120,
carai.
Que hem d'afegir el que comentàvem. A més, hi han 4 illes poblades només. Ens podem moure per 4 illes d'aquestes 13 que comentàvem. Si volem veure alguna altra illa, això només es pot fer bé amb un creuer o bé amb una excursió. el preu mínim d'una excursió d'un dia a visitar alguna d'aquestes illes, mínim 150 euros.
Carai, sí. Hi ha molt, deies que són 13 illes,
sí.
Hi ha molta distància entre elles? És a dir, o en un dia, per exemple, en pots fer 5?
No,
no
en un dia no en pots fer 5. En un dia podries fer-ne un parell, però tampoc no molt, molt, amb molta profunditat, no? No és que hi hagi tant... És a dir, evidentment són 13 illes. Sí que hi ha distància d'una a l'altra, entre les poblades, per exemple, hi ha un ferri que connecta amb un parell d'hores, pots passar d'una de les illes poblades a l'altra. Fer-ne 5 en un dia, ho veig molt ambiciós.
I si insistéssim, per exemple, 2 setmanes, quantes illes podríem visitar? On recomanaries visitar?
Podries visitar les 4 illes poblades i llavors doncs, podries fer un parell o 3 d'excursions i veure'n un parell o 3 més, o hi ha l'opció de fer un creuer, com deia, que és la millor manera per veure, no, aquestes parts més inexplorades. Ara,
què? Quan pica
una
costa
mica més.
Un creuer
a 4 dies, el més bàsic, serien 1.500 euros.
Carai.
4 dies, el més bàsic. Si volem ja una setmana, la majoria estan entre 2.500 i 3.000.
Tu què vas fer?
Jo anava creuer amb motxilla. No. Anava amb
tu vas
motxilla,
remar, no?
Vaig remar i, a més, vaig estar menjant pa amb mortadela durant 10 dies, quasi.
Ara que dius, mortadela? Mortadela.
Era el més barat que hi havia al supermercat.
A veure. què et pot costar, doncs, calar, menjar allà?
Si mengem alguna ràpid, 10-15 dòlars. Allà es paga amb dòlars. O sigui, 10-15 dòlars, algo molt bàsic. Un entrepà, un picar alguna cosa.
Déu-n'hi-do, sí que pica.
Si voleu menjar, clar, es pot menjar molt bé. Hi ha un peix boníssim. Però llavors ja sí, doncs, que ens podem deixar uns 40 dòlars fàcilment. Si voleu prendre un vi, si voleu fer un bon sopar, 40-50 dòlars fàcilment.
A mi, si no és a partir de 70 euros...
Tot bé?
Ni t'hi poses.
Ni m'hi poso.
Pues mira, no hauries de fer el pa amb mortadela.
Què? T'agrada a tu? Què? La cervesa?
La cervesa és una mica més cara. Una cervesa local de mig litre està al voltant dels 3 euros i mig i l'aigua al voltant d'un euro. És a dir, no és extremadament car, però sí que és més car que la part continental de l'Equador.
I a veure, hem parlat de menjar, també quan és el millor moment d'anar-hi. L'allotjament, a veure, per quan en sortirà?
Sí, aquí també, si aneu així amb motxilla, la qüestió és que no hi ha hostels, no hi ha un alberg on poder compartir habitació, no? Llavors has de llogar una habitació i estar al voltant d'uns 30 euros la nit, la més barata. Després, si anéssim a buscar un equivalent, no hi ha grans hotels com el que tenim, no? Aquí, hotels de 4 estrelles així grans no n'hi ha, però un equivalent ens podria sortir a partir de 100-120 euros la nit aproximadament.
Ara mateix passant 2 minuts d'un quart d'una, seguim rodant pel món, avui les Galápagos amb el Marcel Carné, que per cert, com sempre, amenitza doncs, aquest viatge amb la música tradicional i jarque, podem dir d'allà, això és el que sona en aquests moments.
Això que escolten és el top 1 de la llista d'èxits de Galápagos.
Marcel, repassem amb tu també aquells imperdibles 5 llocs que no ens podem perdre. A veure, per on comencem?
Doncs comencem per una de les illes que em deia que eren poblades, la illa de Sant Cristóbal. En aquesta illa hi trobem la capital de l'arxipèlag i un dels 2 aeroports des d'on podem, arribar, on podem aterrar, venint des de l'Equador continental. Més enllà d'això, ofereix moltíssimes coses. Des del poblet principal podem fer una excursió al sud-oest de la illa fins a la platja de la Lobería, que és una petita cala on podem nedar rodejats de lleons marins.
Ep, alerta per això, ja ens ho has dit.
Bé, a l'aigua no. A l'aigua no passa res. Més quan estan a la sorra, sobretot si hi ha un mascle dominant rodejat de totes les femelles.
Perill.
Passes pel mig i pots tenir algun ensurt. Però un cop a l'aigua no. I el que és molt divertit és nedar amb els petitets, perquè són com gossets, venen a jugar amb tu.
Tu ho has fet?
Sí, et poses a nedar i venen els lleons marins petitons, venen i et comencen a nedar pel voltant, venen directe, canvien en un gir de 90 graus quan et tenen a un pam de la cara. És molt divertit, és molt divertit. Més enllà d'això, també si anem cap a l'altra banda, a l'oest de l'illa, podem recórrer un camí que és preciós, que va fins a un mirador, que és el mirador de Cerro Tijeretas. Estarem rodejats de flora local i tota l'estona sobrevolats per diferents aus, com són les fragates. Val la pena baixar a la platja que porta el mateix nom, i de tornada el que no ens podem perdre és la posta de sol, ja per acabar el dia, a la platja de Punta Carola. Al final hi ha un far i és espectacular, cau el sol a l'horitzó del mar, i a més estàs en aquesta platja rodejat de lleons marins que estan estirats a 5 metres, 2 metres de
fas amics, ja,
amb el sí. Això sí, aneu en compte si hi ha algun mascle per la zona. És curiós, perquè sobretot són més agressius amb els homes
que amb les
dones o noies, els mascles de lleó marí. Sí.
Ens feu la competència.
Sí, no sé per què ben bé, però sí.
Bé, deixem enrere els lleons, els deixem tranquils, els lleons marins, i ara també ens vols parlar d'un racó que no es poden perdre, sobretot els amants de l'snorkel.
Sí, aquest és un illot, és un petit penyal que està a pocs quilòmetres mar endins de l'illa de Sant Cristòbal, però, com deia, només hi podem arribar amb una excursió. I si sou amants tant de l'snorkel com del submarinisme, és una cosa que heu de marcar i encerclar.
Jo conec gent que hi ha anat i que...
T'han parlat de la roca del León Dormido.
Sí.
Tu vas fer això també, Marcel?
Vaig fer-ho. Llavors, arribeu amb la barqueta, us tireu a l'aigua, i entre la roca aquesta està erosionada per l'aigua de mar, hi ha un petit canal. Llavors, el que es fa molts cops és rodeges la roca i passes pel mig d'aquest petit canal, no? Uh-huh. Què podeu veure? Doncs tortugues marines, lleons marins, taurons de punta... Hi ha el de Galápagos i el de punta negra. El de punta negra és de coral, se'ls diu, perquè no són agressius. I també hi ha taurons martell.
Ai!
Sí. Que són bastant... Em vaig veure...
Tu vas veure? Perquè a vegades et diuen que hi ha tota aquesta fauna i acabes veient una estrella de mar.
No, la fauna el que passa és que la pots veure o la pots no veure.
Oh, sí, esclar.
Que en aquest
però tu pagues per veure-la,
Tu pagues per tenir l'opció a veure-la.
I et va impressionar o no?
Molt. És a dir, em va impressionar tant... Me'n recordo, l'instructor es va tirant amb línia recta i va dir, si algú veu tauró martell, no traieu el cap per avisar, perquè llavors igual els perdeu. Aixequeu el braç, quedeu-vos quiets, jo em aniré girant, i si ho veig, doncs tornarem tot el grup.
Anda.
Vaig veure els taurons martell, que vaig fer immediatament?
Treure el cap
de l'aigua, començar a intentar avisar, quan vaig tornar a posar el cap, ja no els vaig trobar.
Oi.
Però molt impressionant, són molt grossos, fins a 3 metres.
3 metres?
Sí. Molt impressionants.
Déu-n'hi-do.
Molt xulo. Mm. A més, també hi ha un munt d'aus aquàtiques. Hi ha pelicans, hi ha els mascarells camablaus. No sé si sabeu què és.
No.
És un au molt divertida, que té les potes d'un color blau cel molt bonic.
Ah.
I es pot veure en particular allà. Perquè,
només allà,
No, hi ha... A més zones, a Sud-amèrica, que es pot veure, però a Galápagos és superabundant. Llavors, es pot veure a diversos llocs, i aquí, precisament, en aquesta roca, és un bon lloc per veure'ls. Són uns animals, si ho busqueu per internet, mascarell camablau, ja veureu que és un...
Mascarell camablau.
Sí, ho vaig haver de buscar en català. Sabia com es deia en anglès, però en català no, i vaig haver de buscar la traducció.
Per cert, no ens movem de l'aigua perquè ens hi trobem bé, i ara ens vols parlar d'una illa, d'una altra.
Sí, agafem el ferri aquest que us deia que comunica entre les illes i ens anem a una altra, ens anem a l'illa de Santa Cruz, que aquesta és la més poblada, té uns 15.000 habitants, més o menys, i també tenim un munt de coses a fer. Podem visitar al centre de l'illa el que anomenen Los Gemelos, que són dos cràters o esvorancs que es van formar fa milers d'anys quan l'activitat volcànica de l'illa estava en el seu punt àlgid, i és això, bàsicament dos desprendiments que han deixat aquests dos esvorancs un al costat de l'altre. Per què és interessant, més enllà de veure aquesta impressionant forma geològica, podem passejar per entre diverses espècies de flora endèmica, com per exemple un bosc d'escalèsia, que és un arbre exclusiu, això sí, de les Galápagos. Sí. D'altra banda, també a prop de Los Gemelos, no ens podem perdre algun dels ranxos o el que ells anomenen tortugueres, que és on es creen una mena d'espais protegits,
sí,
on les tortugues de Galápagos, que segur que això sí que la teniu visualitzada, no? Sí. Aquesta tortuga de terra enorme, on creen aquest espai on elles es poden reproduir i viure amb una semi-llibertat. Què passa? Com que són uns animals tan lents i això, a vegades, doncs, hi ha accidents a la carretera, i aquí doncs els tenen, tampoc és que hi hagi molt de trànsit, eh? Ja. Però aquí els tenen protegits. I es poden reproduir. I per últim, dues recomanacions més. Una és visitar les platges de Tortuga Bay i Laguna Tortuga, que estan un al costat de l'altre, i aquí podreu observar, primer, un munt d'iguanes marines.
Iguanes marines?
Sí, és l'únic rèptil que s'ha adaptat a fer una vida marina. Llavors mengen algues, les pots veure a vegades nedar bussejant, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, és molt divertit. O si no, molts cops estan fora de l'aigua, i és molt graciós perquè com que estan molta estona dintre de l'aigua del mar, quan estan a fora estan escopint pel nas la sal que els hi sobra. Llavors, carai, comencen a treure sal pel nas.
Ostres, estan com bufant
per treure sal.
Un sortidor de sal.
Sí, 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 és molt graciós. I també en aquestes platgetes podeu veure doncs, els taurons aquests de punta negra, que era el que us deia, que s'alimenten de crustacis, que no són perillosos. Doncs hi ha un munt, hi ha desenes d'aquest tauró petitet, que també el pots veure fent snorkel. I la segona d'aquestes recomanacions és anar al mercat de peix de Puerto Ayora, que és el poblet principal, perquè un cop arriben els pescadors i estan netejant el peix que acaben de pescar, al voltant hi ha un munt de fauna, hi ha lleons marins al mateix mercat, un munt de pelicans, fragates, tot d'ocells que estan esperant el seu moment, no? Allò, oportunistes, per quan tiren les sobres del peix o un pescador es despista, pum, pesquen alo. És divertit de veure, és curiós.
I en illa, perquè ara ens vols parlar d'una que és especialment interessant per la gent que li deia les aus.
Exacte. Ens en anem a la tercera illa més poblada, que és la illa Isabela. I, com bé deies, Marta, és un lloc molt adequat per anar a veure aus. Mm-hmm. En particular, jo no sé què em passa, en la vida anterior havia sigut flamenc, però m'encanten els flamencs.
Tu ets flamenc?
El trobo un animal espectacular, preciós.
Per això t'escapes a prop del delta.
Segurament és per això. I hi ha una zona que es diuen les Pozas Salinas, que és un conjunt de petites llacunes que s'han convertit en el paradís no només de flamencs, sinó de moltes altres aus. Però, bueno, les podeu veure de molt, molt, molt a prop. Llavors és fantàstic. Més enllà d'això, també podeu passejar per l'Estero. L'Estero és un bosc de manglars, també endèmic, i és espectacular. Aneu pel mig dels manglars i de tant en tant hi ha sortidetes al mar que us hi podeu banyar. I a vegades, si teniu sort, doncs hi ha algun lleó marí per allà jugant que us podeu banyar amb ell. Continuant per aquest camí, pujaríem al Cerro Orchilla, que és un petit turó que dona doncs, unes vistes espectaculars al que és tota la costa sud de l'illa. I per últim, també, no?, ja estem cansats de fer l'excursió, anem a relaxar-nos, agafeu una cervesa d'aquestes a 3,5 o un còctel i us asseieu a la platja principal de Puerto Vilamil, que és també el poblet principal, per gaudir de la posta de sol, perquè és un lloc també idíl·lic
també, no?,
per veure.
Un dia rodó,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Sí, sí, jo estic cansada.
I si encara teniu energia, un cop se posa el sol, si aneu al moll del Puerto Vilamil, on estan les barques de pescadors, on arriba el ferri, pots veure nedar doncs, petits taurons o ratlles que passen per allà, estan atretes, com que hi ha llum, les atreuen i s'acosten. Llavors, des de fora les pots veure també nedar.
T'ho juro que l'estic visualitzant, eh? O sigui, hi he anat fins allà. La posta de sol més espectacular, Marcel, que has vist mai.
Uf, molt difícil això, Mercè. N'he vist moltes. Una de les més espectaculars la vaig veure a la illa de Pasqua, a Xile.
És allà, no? Perquè
ja havíem
sí, és
anat, havíem
que,
anat.
Que havíem anat, sí. No? No, és... Sí, sí. És... Jar, que tu l'estàs pensant, no, la teva?
Sí,
que sí,
ja la tinc.
Sí? Quina?
A Portugal.
Mira.
Mm-hmm. Sí, perquè hi ha, bé, els penya-segats aquests tan impressionants, i allà el sol es pon també.
Exacte.
Pel mar,
sí, sí.
I és espectacular, sí, sí. Aquesta, no? Te n'adones de la immensitat de l'oceà i són... preciosa.
Mira, el preciosa. José està una mica més amunt, a Finisterre.
Ah.
Que dius, a la Costa de la Muerte es diu així? És així? Sí? Més o menys. Jo a Eivissa.
Ah, també.
Es Vedrà.
Home.
És preciosa, eh? La de...
Sí, sí.
Ara, jo hi vaig estar a fa poc i aparques i abans no arribi. Mira, anava a veure la posta de sol, vam aparcar i quan vam arribar el sol ja,
ja no
s'havia post.
Sí,
perquè has de caminar molta estona, una mitja horeta, i hi havia gent, hi havia gent.
No, els temps són importantíssims, és veritat, quan vas a veure una posta de sol. Per cert, ens endinsem a la roca, però una mica, no? Que hem anat d'illa a illa. Marcel, què et recomanes? Mira, ja
sí,
anem...
fem una última excursió i anem a una zona que es diu Los Túneles, que és un seguit de cavitats, de túnels, com diu el seu nom, i d'arcs formats per la lava en una de les múltiples erupcions volcàniques que ha patit l'illa i que han quedat semisubmergides a l'oceà. Llavors, només s'hi pot accedir, com deia, en vaixell, amb una excursió, i en aquest conjunt de monuments naturals, que molts cops estan coronats per cactus, a més de ser meravellós de veure, també podeu fer una mica de busseig o snorkel i veure un munt de tortugues marines. Però un munt, és a dir, te n'acabes cansant, perquè cada racó n'hi ha alguna menjant, alguna parada, alguna... Sí, sí, és espectacular. Sí. I també hi ha una espècie molt particular de pingüins característics de les Galápagos.
Ai, mira, ja està.
Que simpàtics són els pingüins, eh?
Molt, molt, molt. Sí, sí, són molt graciosos.
Ara arriba el bonus track, que és aquell imperdible fora de ruta que Marcel dius que assegures que és una autèntica meravella.
Sí, vistes espectaculars. Us recomano fer una excursió a una illa que es diu Bartolomé, que és una de les illes no poblades i de la que segurament tenim un dels paisatges, una de les vistes més espectaculars de tota les Galápagos.
I ara sí que les preguntes finals, aquelles llampec que et fem, perquè per acabar de rematar el destí d'avui, què et va decebre de Galápagos?
Res. La veritat és que res.
No esperàvem això.
Ara la mortadela no està molt bona. Però tampoc tenia unes expectatives molt altes.
Els taurons, que s'escapessin tan ràpid els taurons, no?
Sí,
no poguessis gaudir més estona. Una cosa que no sabies.
Doncs que els equatorians nascuts al continent no poden anar a viure o a treballar a les Galápagos, a no ser que tinguin doncs, una oferta des d'abans d'anar. Tu ho sabies?
Sí, 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 sí.
Doncs no, jo abans d'anar-hi no ho sabia.
No ho sabia, Josep, perquè tinc gent que hi ha anat que treballa a Equador i llavors, és que la gent que està a Equador sí que és un viatge, si s'ho pot permetre, que és bastant habitual, no? Si t'agrada el busseig...
Sí, sí, exacte, exacte.
Què ens podem oblidar d'empacat a la motxilla?
Doncs les ulleres de snorkel.
Clar,
passarem la meitat del temps dintre l'aigua.
I una curiositat que tampoc sabies de les Galápagos?
N'hi ha un munt. La veritat és que és un lloc amb moltes curiositats. La primera, que el nom oficial es diu Archipelago Colón, es diuen Galápagos. Després, una altra curiositat és que el primer habitant era un pescador irlandès que es deia Patrick Watkins i va viure 8 anys des del 1807 quan la seva barca es va embarrancar allà, per exemple.
Escolta... M'ha agradat molt aquest viatge que hem fet avui, aquesta vigília del Dia de Reis. Impressionant, clar, perquè entenc que Cristòfol Colón també hi va tenir alguna cosa a veure, no? Perquè totes illes, Isabella, no?
Sí, al final, quasi tot.
Tot no, té com aquesta...
El Pacífic i l'Atlàntic, molts, doncs, al segle XVI, hi van passar tots aquests navegants.
Ai, Carné, què? Què farem ara?
Bueno, fer la carta dels Reis, no? Que ja l'havies començat, tu.
Jo sí, ara
pots posar aquest regal en un viatge a les Galápagos.
Escolta, si això. Porten això, ja m'heu vist prou.
Demanen tres. Anem els tres.
Home, sí, sí. Posa tres.
I anem als tres. El José diu que també s'apunta.
Va, quatre.
El Massim també diu que s'apunta.
Cinc.
Mira, ja som cinc. Amb Marcel Carnegui, acompanyant de viatges per la península Ibèrica. Disfruta-te-ho també, de les vacances.
Home, i tant.
I vés a dormir d'hora avui, eh?
Sí, tant. Avui a les 10 dormint ja.
A les 10 dormint. Mira, parlant de les 10 dormint, tot seguit, aquí al Matí a Ràdio Hostal fem una petita pausa i parlem amb el doctor Juan Márquez de veure com podem agafar el son avui ràpid, saps? Aquells dies que dius, i que ets a dormir, no sé com fer-ho.
Ho escoltaré.
Des del camp de la medicina més natural ens ho explicarà el doctor Márquez després de la pausa publicitària.